Acabar amb les guàrdies de 24 hores és el gran cavall de batalla dels metges que avui han fet vaga i tornaran a protestar divendres. Aquí l'ha convocat el sindicat Metges de Catalunya.
No volem treballar infinites hores a la setmana per donar cobertura a la població, que naturalment se l'ha de donar, però el que ha de garantir aquesta cobertura no és el nostre esforç físic, mental, sinó són el govern amb una dotació adequada de personal.
La jornada de vaga d'avui ha coincidit amb una gran polèmica. La intenció del departament de donar incentius als centres d'atenció primària que aconsegueixen reduir les baixes de llarga durada i que ha generat moltes crítiques. També l'adhesió, per exemple, dels representants dels empresaris.
És del tot inacceptable. Utilitzar criteris estadístics per calcular quina és la mitjana de dies que ha de durar aquesta baixa és un criteri simplista.
Estem posant en tela de judici, o sigui, la professionalitat dels metges.
Què ens està dient? Que hi ha metges i metgesses que no estan fent bé la seva feina. Espero que no estigui dient això.
El que intenta és agilitzar i accelerar els processos de diagnòstic per intentar fer una cosa que pensem que és raonable, que és optimitzar les durades dels processos en relació a que les persones doncs, recuperin el més ràpidament possible la seva salut.
Catalunya nit.
Salvador Illa s'ha incorporat avui a la feina. El president se l'ha vist una mica més dèbil i amb la veu més feble, però ha volgut mostrar determinació en el discurs.
Han estat dies difícils per al país i per al conjunt de la ciutadania. Hem de tenir plena confiança en que Catalunya està preparada per afrontar i resoldre qualsevol situació.
Demà podreu escoltar aquí, a aquesta hora, una entrevista al president li farà la nostra companya Ariadna Oltra. Junts creu, però, que on ha de comparèixer de manera urgent és el Parlament.
No hi ha hagut cap mena d'autocrítica. Tot han estat excuses extemporànies o de temes que no tenen res a veure amb el que ha passat. Tot ha estat resignació. I el que estem demanant ara en el president és que faci un exercici de lideratge, que comparegui el Parlament.
El nostre corresponsal a Jerusalem ha pogut entrar a Gaza amb un grup de periodistes internacionals. No hi ha pogut fer la feina que li hauria agradat perquè ha estat una visita organitzada per Israel amb tantes restriccions que no han pogut ni tan sols veure la població civil. I això és significatiu. Ens ho explicarà a partir de les 11.
I en aquest Catalunya Nit assistirem a la preestrena de Balandrau.
Algú sap que som aquí? Heu dit que anàvem al Balandrau!
La pel·lícula arriba divendres als cinemes, però fa molt poca estona que s'ha projectat al lloc on va començar tot, a Camprodon. Des d'allà es van seguir també les tasques de rescat del grup d'amics que havien pujat a la muntanya. De seguida escoltarem l'equip de la pel·lícula.
I encara passarem per una altra catifa vermella.
Sí, sí, provant. 1, 2, 1, 2, 3, 3%.
Tingui, president, el seu guió.
Ah, muy bien, gracias. Oye, no tengo que besar a nadie, ¿no?
No.
Yeah. És el primer gag del Polònia, amb el personatge de Pasqual Maragall, interpretat per Queco Novell i el primer director del programa de TV3, Toni Soler. Des d'aquell moment hi ha hagut un torrent de personatges, gags i paròdies. Il·lusió. És el massa. Amb il·lusió celebren aquesta nit 20 anys des que va néixer el programa. Connectarem en directe amb la gala i ens analitzarà el fenomen Polònia l'experta en televisió, Mònica Planes.
Mira en pantalles, però avui també hi trobarem una notícia trista. All I've heard is me too. But I see what we've got. Amor, Robert Duvall, citant només dos títols en què va actuar, ja queda clar la seva importància, El Padrí i Apocalipsi Now. Era un habitual de les nominacions als Oscars i en va guanyar un pel seu paper a Gràcies i Favores, en què interpretava un cantant de música country alcohòlic. Aquest és ell cantant en aquest film. Duvall tenia 95 anys.
El Girona i el Barça es veuen les cares a Montilivi en un partit de Lliga que els convé guanyar tots dos. El podeu seguir a la TDT, però aquí us informarem també del més destacat.
before I start. If you just hold.
Són les 10 i 5 minuts i ets a 3Cat Info.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Salvador Illa ha tornat avui a la feina i ho ha fet amb el compromís de revertir les crisis que travessa ara mateix el país. Després d'una infecció greu que l'ha portat a estar un mes de baixa, el president s'ha reincorporat visiblement més prim, però sense crosses i amb la contundència discursiva que el caracteritza. El seu primer missatge a la ciutadania ha assegurat que el govern capgirarà el col·lapse de Rodalies i les protestes de sectors com el sanitari i el docent, reforçant els serveis públics i les infraestructures. Àlex Giral Robert.
Sí, des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, Illa ha reaparegut en públic per primer cop des del 17 de gener, amb moviments més lents que de costum i amb la veu encara tocada pel tractament contra l'osteomielitis púbica. El president ha dedicat els primers minuts de la declaració a donar les gràcies per l'atenció mèdica que ha rebut al Vall d'Hebron.
D'ençà que vaig haver de ser ingressat, han estat dies durs en alguns moments, però també alliçonadors i gratificants.
I després d'agrair també la feina als seus consellers durant la convalescència, ha entrat en matèria. Diu que és plenament conscient del moment pel qual passa Catalunya.
Han estat dies difícils per al país i per al conjunt de la ciutadania.
I ha assegurat que coneix la recepta per posar-hi remei.
Sé el que Catalunya necessita. Sé el que els catalans i catalanes reclamen. Sé el que cal fer i avui els dic, de nou, que ho farem.
Sobre els ingredients d'aquesta recepta, però poca concreció.
Reforçar tots els serveis i totes les infraestructures que calgui. Dedicar-hi tots els recursos que calgui.
Ho deia, sobretot en referència al caos als trens. Venen mesos decisius, sosté Illa, que ha volgut llançar també un missatge a l'oposició.
No és temps ni de fatalismes, ni de conformismes, ni de responsabilitats.
En canvi, cap referència als nous comptes, que és ara mateix la principal prioritat del president en el seu retorn a la primera línia.
Doncs, precisament sobre això, les negociacions pressupostàries, Àlex, podríem dir que sense novetats.
Sí, el temps continua corrent i el govern cada cop va més al límit si vol tenir els números aprovats abans de Setmana Santa. Amb els comuns, les converses van avançant, però amb Esquerra encara no han començat.
L'estat de les negociacions és complexa, possible, complicat, totes aquestes coses alhora.
Per Oriol Junqueras, si Hisenda continua sense moure fitxa perquè Catalunya recapti l'IRPF...
Malauradament, constatarem que el PSOE no té interès en que la Generalitat de Catalunya tingui pressupostos.
Qui segur que no s'asseurà a negociar pressupostos és Junts, que per boca de Jordi Turull ha acusat el president de la Generalitat de no fer examen de consciència.
No hi ha hagut cap mena d'autocrítica, tot han estat excuses extemporànies o de temes que no tenen res a veure amb el que ha passat. Tot ha estat resignació.
Els juntaires insisteixen que Illa ha de donar explicacions al Parlament sobre tots els fronts oberts de l'executiu.
Gràcies, Àlex.
A tu.
Doncs bé, un d'aquests fronts oberts és el malestar del col·lectiu de metges que avui ha tornat a la vaga i, de fet, ja és la setena aturada laboral que fan des de l'octubre. Una convocatòria que, segons el Departament de Salut, han seguit el 6% dels facultatius, mentre que el Sindicat Metges de Catalunya augmenta la xifra fins al 39%. El sindicat defensa que s'ha notat especialment a l'atenció primària perquè calcula que s'hi han sumat un 45% dels metges. El gran cavall de batalla del col·lectiu és acabar amb les guàrdies de 24 hores. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Quines són les reivindicacions i quina afectació ha tingut finalment la vaga?
Doncs, com deies, la fi de les guàrdies de 24 hores, segons l'Estatut Marc, que s'ha acordat ara amb els sindicats generalistes, les guàrdies passaran a ser de 17 hores. Ara bé, els metges no se'n fien perquè creuen que la lletra petita farà allargar l'horari i és que les comunitats autònomes podran planificar guàrdies d'un dia si justifiquen que és necessari perquè falten professionals o perquè és difícil cobrir-les, per exemple, en dies festius. Més reivindicacions, doncs, un estatut mèdic propi, a banda del que s'ha pactat entre el Ministeri de Sanitat i la resta de col·lectius sanitaris i solucions a la sobrecàrrega assistencial. David Arriba és metge de família i delegat del sindicat.
no volem treballar infinites hores a la setmana per donar cobertura a la població, que naturalment se l'ha de donar, però el que ha de garantir aquesta cobertura no és el nostre esforç físic, mental, sinó són el govern amb una dotació adequada de personal.
Els serveis mínims han garantit el 100% de les urgències, les cirurgies inajornables i tractaments vitals, i un 25% de visites i proves no urgents. A l'atenció primària hi ha hagut relativa normalitat. En Teodori i la Maria José tenien hora, per exemple, per fer-se una anàlisi de sang.
Se'ns ha citat a les 8:20, però això parlo d'ahir al vespre, no d'aquest dematí.
Ahir al vespre.
Ara anem a veure si ens ha tocat la loteria o no.
Una analítica de sang, sí, per una malaltia que tinc d'aquestes rades. Tot ha anat molt bé, semblava molta cua i ha sigut molt ràpid.
I compte, Agnès, perquè aquest divendres el sindicat ha tornat a convocar una altra jornada.
I és que tot això hem de posar sobre la taula una altra cosa que ha denunciat avui el Sindicat de Metges de Catalunya, i és la intenció del Departament de Salut d'oferir incentius econòmics als CAPs que escurcin les baixes laborals amb diagnòstics més ràpids. Es tracta d'una mesura per evitar que baixes com les de trastorns mentals i les de lesions musculoesquelètiques s'allarguin més del compte i que Maria ha aixecat molta polseguera.
Sí, Metges de Catalunya acusa el departament de fixar-se més en la butxaca que no pas en els pacients, i Comissions Obreres demana directament que es retiri aquesta mesura. La presidenta d'Atenció Primària de Metges de Catalunya, Mireia Prat, remarca que sovint el retard dels diagnòstics no depèn dels metges dels CAPs.
Des del tot inacceptable. Hi ha una part d'aquesta durada de la baixa que no depèn dels facultatius. Aquest circuit es veu totalment entorpit i hi ha demores de 6 mesos a 12 mesos per segons quines altres especialitats. Se'ns fa molt difícil poder gestionar aquest temps de baixa. No depèn únicament de la nostra feina.
I a més denuncia que aquesta mesura pot trencar la confiança entre metges i pacients alhora que afegeix més pressió als facultatius. Precisament, el responsable de professionals del Departament de Salut, Jordi Vilana, defensa que no és així i que la mesura vol fer una millor gestió, però reconeix que tot plegat dependrà de cada cap.
No és que sigui pressió, el que tracta és de buscar optimitzar una mica aquesta gestió. Una altra cosa és com ho gestiona, és a dir, si ho trasllada o no trasllada als seus professionals a través de les DPOs, que això ja és una cosa de cada organització.
El Departament de Salut assegura que l'incentiu forma part d'un 5% de recursos extres destinats als CAPs.
Gràcies, Maria.
I com es podia preveure, avui hem viscut reaccions totalment oposades entre patronal i sindicats a aquesta proposta. Mentre els empresaris l'aplaudeixen, Comissions Obreres i la UGT la rebutgen de ple. Rosa Pujol, bona nit.
Bona nit.
Comencem pels empresaris. Què en diuen?
Doncs en aquest cas, la PIMEC la valora molt positivament. Considera que respon a la necessitat d'actuar amb urgència davant del creixent impacte que aquesta qüestió té sobre els empleats i la competitivitat empresarial, i rebutgen que suposi fer tornar els treballadors a la feina abans d'hora, segons el seu secretari general, Josep Ginesta.
Una optimització que no té a veure amb enviar a la gent que no hagi recuperat la salut als seus llocs de treball, perquè això seria dolent per tothom, per les persones i per les empreses.
En canvi, al sindicat Rosa no els ha agradat gens, eh?
Efectivament, tant des de Comissions Obreres com de la UGT la rebutgen de ple, perquè creuen que coacciona el criteri mèdic i condiciona el finançament dels CAPs a la reducció de les baixes. Sentim Enrique Rodríguez Ruiz, que és secretari d'Acció Sindical de Comissions Obreres.
Estem posant en tela de judici, o sigui, la professionalitat dels metges. Això, el primer i el segon, perquè si dediquem recursos a la sanitat pública en aquest cas i per fer front a les llistes d'espera, el que hem d'invertir és més en recursos tècnics i humans, no?
Des de la UGT, a més, la qualifiquen de cortina de fum per amagar els greus dèficits històrics que pateix la sanitat catalana.
Un tema, per tant, molt polèmic, en què també hi han entrat els partits polítics.
Són Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP els que volen que el govern doni explicacions al Parlament, i ja han registrat la petició perquè hi compareguin el secretari general de Salut i d'Empresa i Treball, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i la coordinadora nacional dels Comuns, Candela López, reclamen al govern que faci autocrítica i rectifiqui.
Què ens està dient? Que hi ha metges i metgesses que no estan fent bé la seva feina? Espero que no estigui dient això. Perquè si està dient això i no està fent el necessari per arreglar-ho, el govern de Catalunya tampoc està fent bé la seva feina. Per tant, si no l'està fent o s'insinua que algú no la fa i ell tampoc no la fa, el que queda en mal lloc és el govern de Catalunya.
El que es tracta és de baixar llistes d'espera i no de fer aquesta carrera, no?, amb aquestes penalitzacions al CAPS atentant contra els drets laborals dels treballadors.
baròmetre del CIS pronostica una victòria del PSOE a les eleccions generals. El segueix a 10 punts el Partit Popular, amb l'extrema dreta de Vox en tercera posició i retallant distàncies als d'Alberto Núñez Feijo. Esquerra Republicana, per la seva part, continua al davant de Junts. Txell Vallespí.
Si les eleccions espanyoles es fessin ara, segons l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el PSOE guanyaria els comicis amb gairebé el 33% dels vots. Això és pràcticament un punt més que el baròmetre anterior. Ampliaria, doncs, la distància amb el PP, que manté el 23% de suports. Al darrere hi ha poca distància la ultradreta de Vox, que pujaria més d'un punt i obtindria gairebé el 20% de sufragis. Suma baixaria lleugerament fins al 7%. Esquerra es mantindria en el 2,5 i Junts pujaria dues dècimes fins l'1,2. Les enquestes del baròmetre del CIS es van fer entre el 2 i el 6 de febrer, 15 dies després de l'accident ferroviari de Tamuz, i a les portes també de les eleccions aragoneses, que van donar la victòria al PP, van enfortir Vox i van suposar una dura patacada per al PSOE. I més enllà de la política, el CIS també confirma que la principal preocupació de la població és l'accés a l'habitatge. Centra l'interès del 43% dels encastats. La immigració puja de la quarta a la segona posició i al darrere queden els problemes econòmics i la política.
Doncs amb Vox embravit a les enquestes i a les urnes, el Partit Popular s'entrega cada cop més als postulats de l'extrema dreta. Els populars facilitaran demà al Congrés la tramitació d'una llei de Vox per prohibir el burca i el niqab a l'espai públic. Tot i que avui els de Feijó i Abascal han xocat, això sí, amb el feminisme que defensa cada partit. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit. El PP multiplica els gestos cap a Vox per aconseguir que els donin suport als governs d'Extremadura i Aragó i evitar una repetició electoral. El líder del PP extremeny, Maria Guardiola, ha arribat avui a minimitzar les diferències amb Vox sobre feminisme.
Pero el feminismo que defiendo, estoy convencida, que es el feminismo que defiende Vox. Por tanto, en ningún caso me avergüenzo de pactar con Vox.
Tot i que després matisava i marcava més distància sobre el feminisme, però Vox no s'immuta, no veu gestos dels populars i els reclama que ho demostrin si volen el seu suport.
Si la senyora Guardiola dice que se están alineando con nosotros, bueno, pues será una experiencia estupenda ver cómo deroga sus leyes ideológicas de género. Estaremos encantados.
En plena pugna amb l'extrema dreta, la direcció del PP ha picat la cresta a Vox, però també Maria Guardiola, i li demanen discreció per aconseguir el suport dels d'Abascal.
Hay que hacer menos ruido en los medios de comunicación y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación con discreción y teniendo muy claro que lo importante es darle cuanto antes un gobierno a Extremadura.
Tot i l'atenció pels governs autonòmics, el PP i Vox demostraran sintonia demà al Congrés i votaran junts una llei per prohibir el burca i el niqab als carrers que ha presentat l'extrema dreta, però només amb el PP no té prou suports per tirar endavant.
Passen ja 18 minuts de les 10 de la nit. L'Església Catalana vol posar el seu gra de sorra per intentar resoldre la crisi de l'habitatge que pateix el país. Les diòcesis cediran solars, rectories, pisos, també altres immobles de la seva propietat, perquè la Generalitat hi faci habitatge social. Oriol Pujador, bona nit.
Bona nit.
Sabem de quin volum d'immobles estem parlant?
No, encara no. Avui s'ha fet oficial aquesta signatura d'un conveni que ha de fer possible aquest acord. A partir d'ara el que es farà és treballar en aquesta llista completa d'immobles o solars que oferirà l'Església. Es calcula que no hi haurà una xifra global fins d'aquí un parell de mesos, però hi ha una diòcesi, com a mínim la de Tarragona, que ja ha apuntat a una xifra aproximada. Diu que la cessió pot voltar la vintena de propietats en el seu cas. Pensem que també hi ha 9 diòcesis més, 10 en total a Catalunya. L'objectiu de l'acord l'explicava Monsenyor Joan Planelles, president de la Conferència Episcopal Tarraconense.
Hem de, en comptes de fer una política polaritzada, hauríem de sumar. El tema de l'habitatge és un tema de país, no és un tema merament del govern. I, per tant, com a tema de país ens hi hem de posar tots.
La cessió serà per períodes d'entre 30 i 75 anys, depenent del que es faci a cada immoble o solar. L'Església no perdrà en cap cas la propietat del que decideixi cedir i la Generalitat serà l'encarregada de mantenir, restaurar o construir els habitatges per incorporar-los a la borsa pública.
10 minuts per arribar a 10:45. El Consell de Ministres aprovarà finalment demà l'augment del salari mínim interprofessional fins als 1.221 euros al mes en 14 pagues. Un increment que ahir van firmar la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i els sindicats, mentre que la patronal espanyola, un cop més, s'ha despenjat del pacte. Pedro Sánchez ha aprofitat l'acte per anunciar que el Fons Espanya Creix destinarà 23.000 milions d'euros a la construcció anual de 15.000 pisos de renda assequible. A Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. L'increment del salari mínim s'aplicarà amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'aquest any i beneficiarà prop de 2,5 milions de treballadors. Estem parlant d'un augment del 3,1%, 37 euros més a la nòmina, fins a arribar als 1.221 euros mensuals en 14 pagues i no haurà de tributar en l'IRPF. Un acord que té la firma de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i també dels sindicats, però no de la COE, que per sisè any consecutiu ha decidit quedar-se fora de l'acord. Pedro Sánchez, que per primer cop ha assistit a la firma de l'augment de l'SMI, ha carregat contra la decisió de la patronal.
¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza máximos históricos? Y creo que su ausencia también dice mucho. Que nadie se lleve a engaño, porque los buenos números no caen del cielo, son posible gracias al trabajo diario también de millones de personas.
I Yolanda Díaz també s'ha dirigit als empresaris i els ha animat a pujar els salaris dels treballadors més enllà, diu, de l'SMI.
Hacer un llamamiento a las empresas españolas para que no solo desde lo público como lo hacemos, no que en la negociación colectiva suban los salarios en nuestro país. Porque me imagino que también las patronales españolas en esto querrán ser europeos.
I davant d'empresaris i bona part dels ministres socialistes, Sánchez s'ha compromès a consignar 23.000 milions d'euros en fons públics i privats per construir anualment 15.000 habitatges destinats a lloguers assequibles que estaran protegits de per vida. Aquests diners sortiran dels fons Espanya Creix, que preveuen arribar als 120.000 milions d'euros. 60.000 milions correspondran al sector privat i l'altra meitat a préstecs de l'ICO.
Regants i musclaires del Delta de l'Ebre diuen que les destrosses causades per l'últim temporal de vent poden ser pitjors que les que va causar el Glòria. En reclamen solucions urgents i també estructurals. Deltebre, Jordi Barranca.
Demanen que es declari el marge esquerre com a zona catastròfica mentre avancen tot el que poden en les feines que han de fer abans de retirar l'aigua. Unes feines difícils i complexes. Javier Casanova, president de la comunitat de regants.
L'accés a on s'han produït les ruptures són de molt mal accés, però tant necessitem aperos molt menuts per poder accedir. I l'altre hàndicap, possiblement el més gros que tenim, és que les previsions que dijous, divendres que ve, torna a donar forts vents i això supondria tornar a començar, no? Per tant, necessitem actuar el més ràpid possible.
El temporal ha deixat l'estructura de moltes muscleres molt danyades. L'impacte superior al del Glòria de fa 6 anys. Gerardo Bonet, gerent de FEPROMODEL.
El Glòria va tindre un impacte d'1.700.000 euros aquí a la Badia Nord. Calculem que serà superior i tot, que pot passar des de 2 milions d'euros. Però ara estem avaluant, estem demanant a tots els productors que ens porten una llista de totes les pèrdues que han tingut.
Tot plegat mentre reclamen menys promeses i burocràcia i més accions estructurals per protegir el Delta.
I ara podem fer balanç de l'incivisme a la ciutat de Barcelona amb les dades de l'any passat. 114.000 denúncies per incivisme, o el que és el mateix, 13 denúncies cada hora. Segons les dades de l'Ajuntament, les denúncies per incivisme representen el 25% dels incidents gestionats per la Guàrdia Urbana i la xifra global de denúncies és la més alta dels últims 10 anys, Oriol.
Diumenge va entrar en vigor la nova ordenança de convivència a Barcelona i no només s'han endurit les sancions, sinó que també s'ha reduït el tant per cent de descompte que s'aplica quan es paga la multa de manera immediata. Entre d'altres, es preveuen multes de fins a 1.500 euros per consum d'alcohol al carrer, fins a 750 per miccions al carrer o fins a 3.000 per soroll. En el cas dels grafitis, a més de la sanció, s'hauran d'assumir també els costos de neteja i de reparació dels desperfectes. Agents uniformats i de paisà de la Guàrdia Urbana patrullen pels punts considerats més sensibles de la ciutat. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
I fer-ho complir a peu de carrer, doncs amb el caràcter preventiu que ha de tenir sempre la presència de la Guàrdia Urbana, però també des del punt de vista de la sanció. Ja s'han iniciat, o iniciem els dispositius de la Guàrdia Urbana que estan preparats per actuar en punts sensibles a tots els districtes.
Aquest dispositiu es reforçarà, a més, en èpoques de més pressió, com per exemple les vacances.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Música contra algoritmes.
En l'era de la màquina volem criteri i sorpresa.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
All of me.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanto, m'encanto.
De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, Fixa't com sona, Edició Clàssics, a Catalunya Música.
I amb el segell Solà.
Oh, Fixa't com sona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Нит, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети. Туда, где всё погребено.
3 minuts i arribarem ja a 2:15 de la nit. A Rússia avui us expliquem la indignació dels seguidors de l'opositor Alexei Navalny, que avui han desafiat el fred i la neu per retre-li homenatge a la seva tomba, el dia que es compleixen 2 anys de la seva mort. Tant els simpatitzants com la família del dissident esperen que les proves que demostren que va ser enverinat a la presó, que s'han fet públiques aquest cap de setmana, serveixin per fer justícia. Des de Moscou, Cristina Solias.
La mare de Navalny ha tornat a ser de les primeres a portar-li flors al cementiri. Després de certificar, el que ja sabia, que el seu fill va ser assassinat, ara la Lyudmila vol que es trobin tots els culpables.
Volem que aquesta investigació es faci al nostre país, que prevalgui la justícia i que sapiguem tots els seus noms. Ja ho he dit moltes vegades, tot el món sap qui ho va ordenar.
Tampoc ha estat cap sorpresa per als centenars de simpatitzants de Navalny que, malgrat la tempesta de neu, han volgut acostar-se a la seva tomba, com l'Aina i la Lídia, que esperen que les anàlisis científiques puguin servir en un futur. N'han parlat en declaracions a Catalunya Ràdio.
Ja sabíem el que havia passat. És important, si mai jutjant algú, tenir proves i ara s'ha pogut demostrar. M'agradaria molt que jutgessin algú.
El que més somiem és la justícia, però per desgràcia és molt difícil d'aconseguir. De tota manera, mantenim l'esperança.
En canvi, el Kremlin manté la versió oficial que la mort de Navalny va ser per causes naturals i acusa els països europeus d'arribar a conclusions esbiaixades i infundades.
Suport obert dels Estats Units de Trump a Viktor Orbán en les pròximes eleccions d'Hongria. El secretari d'Estat, Marco Rubio, ha aprofitat el seu viatge a Europa per reunir-se amb els dos aliats de la Casa Blanca, Eslovàquia i Hongria. Rubio ha qualificat Orbán de vital pels interessos nord-americans.
El president Trump està profundament compromès amb el vostre èxit, perquè el vostre èxit és el nostre èxit, perquè aquesta relació que tenim aquí a l'Europa Central a través vostre és essencial i vital per als nostres interessos nacionals.
França, la Fiscalia ha obert una investigació criminal per la mort d'un militant d'ultradreta aquest cap de setmana i apunta que almenys 6 persones haurien intervingut en la pallissa que va acabar amb la seva vida. Encara no hi ha detinguts, però l'esdeveniment ha sacsejat la política francesa a només un mes de les municipals, amb la França insubmisa de Jean-Luc Mélenchon en el punt de mira. París, Isabel Galí.
La Fiscalia de Lió, responsable de la investigació sobre la mort de Quentin Durang, ha posat l'accent en la intencionalitat dels agressors, però Thierry Durand, el fiscal, no ha volgut entrar en qui hi ha al darrere.
En conseqüència, s'ha obert una investigació criminal per homicidi voluntari confiada als serveis policials de Lió.
Els joves d'ultradreta eren amics de les Nèmesis, un grup feminista identitari que havia anat a protestar per una conferència que feia a Lió la diputada insubmisa Rima Hassan. Els joves agressors d'ultraesquerra serien, segons molts testimonis, exmembres de la Jove Guàrdia, un grup vinculat a la França insubmisa dissolt el juny del 2025. Van xocar com altres vegades ha passat, aquest cop amb un resultat mortal. El líder de la França insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, va condemnar inequívocament els fets al cap de setmana.
Volem expressar la nostra estupefacció, però també empatia i compassió per la família i els amics.
La França insubmisa ha estat qualificada d'extrema esquerra pel Ministeri de l'Interior, un terme que a Emmanuel Macron no li sembla incorrecte.
Jo no faig la classificació per sensibilitats, ho fa el Ministeri de l'Interior per les eleccions, però no hi ha cap misteri per dir que ells són d'extrema esquerra.
La batalla entre els dos extrems ideològics està servida, però el context és especialment delicat. D'aquí a un mes hi ha eleccions municipals i els actes polítics d'uns i altres es multiplicaran.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passen 2 minuts de 2:15. Avui fa exactament 20 anys que començava la història d'un èxit, d'un programa de televisió, i començava així. Aquest era el primer gag que matien.
Sí, sí, provant. 1, 2, 3%.
Tingui, president, el seu guió.
Ah, muy bien, gracias. Oye, no tengo que besar a nadie, ¿no?
No.
Yeah. A mejor porque no me recortan el bigote.
Però per què em parla en castellà?
Esto es para Antena 3.
No, per TV3.
TV3.
Clar.
Ah, la meva,
Bueno, la nostra,
Tranquil, home. Va, nano. Nen, enxufa, que gravem, va.
Doncs així va començar el Polònia, una primera escena que seria el començament de milers d'altres. Les més vistes han quedat a la retina dels espectadors, com aquella en què l'exministre Ángel Acebes parodiava Bruce Lee.
Freda Forms, la Cassid Boric. A one, a peix, a Grobenauer. But from losers to the river, you will be the king of the Kentucky Fried Chicken. Be Cassid Boric, my friend.
Impossible pensar en el Polònia sense recordar paròdies musicals, cançons autèntiques que han provocat rialles i balls. Un exemple clar és de l'època en què el Mas Style sonava pels altaveus. Doncs una iniciativa així que s'ha convertit en un clàssic, s'havia de celebrar, i això està passant ara mateix amb una gala que s'està fent i que hi podem connectar. No sé si ja ha acabat. Tenim el Marc Ruiz i el Xavier Cussó, la nostra unitat mòbil. Com estan en això, Marc?
Doncs mira, sí que s'ha acabat ara mateix. Suposo que esteu sentint aquesta música tirant a lounge que hi ha al hall del Teatre Victòria, on estem celebrant aquests 20 anys del Polònia. S'ha fet una gala de la qual en sabreu moltes coses aquest dijous, però ara, sincerament, no sé que us ho puc explicar, perquè només d'entrar ja ens han començat a dir que no gravem res amb mòbil, que no expliquem res, que ens aguantem fins a passat el Polònia, que passaran aquest dijous per TV3, però mira, intentaré... A veure què us puc explicar, perquè a més, ara ho veureu, tinc aquí gent que m'està escoltant, Els actors i actrius del Polònia han pujat a l'escenari del Teatre Victòria per repassar alguns dels millors gags d'aquests 20 anys d'història del programa, però sobretot han encadenat números nous interpretats per personatges enyorats i actuals. Ha estat una gala plena, també, de convidats, on fins i tot alguns dels imitadors han interactuat amb alguns dels seus personatges, i sense perdre ni un gram de sàtira, fins i tot amb un punt més de corrosió del que veiem cada dijous a TV3. No s'ha salvat ningú, ni tan sols el mateix programa, ja ho veureu. Personatges històrics com Rajoy, el rei emèrit, Soraya Sáenz de Santa Maria, Franco, Miquel Iceta, etcètera, etcètera, o Artur Mas, que, per cert, ha protagonitzat un dels moments més intensos de la gala, ja ho veureu. S'han mesclat amb d'altres d'actuals, com Isabel Díaz de Ayuso o Ricard Ostrell. I alerta als convidats, això no us ho puc dir, em moro molt de ganes de dir-vos-ho, però no puc, però n'hi haurà de molt, molt bèsties. En tot cas, espero que no hagi fet cap spoiler i que no em diguis res, que no em diguin res, perquè no. Bàsicament aquí al costat tinc dos dels protagonistes. D'una banda, el Xavi Fernández, que és l'actual director del Polònia. Xavi, bona nit. I de l'altre, un altre Xavier, el Xavi Serrano, que és un actor històric. No sé si dir-te Xavi Serrano o dir-te ja directament Duran Lleida, perquè... Com us trobeu ara mateix?
No els estem sentint, Marc, a ells.
A veure, un moment.
Només et sentim a tu, a veure si ho podem resoldre.
Cap problema. Com
això sí que seria no fer spoilers, eh?
Això són problemes del directe, que és el que passa.
Ara.
Que hem tingut nosaltres aquí al directe.
Sí, ens sentiu ara?
Ara sí.
Ara sí, eh?
Perfectament.
Val. Doncs, bàsicament, el que hem viscut aquí ha sigut una festa. Hem celebrat 20 anys amb una mica de nostàlgia i també vivint els últims anys, coses que hem viscut fa poques setmanes aquí. I la veritat és que em sap greu dir-vos el mateix que us ha dit. És que no puc dir moltes coses perquè hi ha spoilers, que això fa tanta ràbia que si no dijous veureu coses i direu això ja m'ho van explicar a la ràdio.
Però ens estàs tirant fils dels quals podem estirar. Per exemple, això que dius, hem explicat coses que han passat fins fa poc. Això és una de les coses que més al·lucina els espectadors, parlant clar, del Polònia, no? Aquesta capacitat, m'estan dient que sí, aquesta capacitat de no diré d'improvisar, però de reescriure gags per la mateixa tarda, no?
Sí, tenim aquesta necessitat que ens ve imposada també per part del públic, perquè sempre ens diuen allò de no sé com hi arribeu, i ara ens sabria greu no arribar-hi, i llavors crec que l'últim exemple va ser la paròdia de Bad Bunny amb Gabriel Rufián, que era allò que un tema que no tocàvem perquè ens semblava que era menor, vam veure que Catalunya Ràdio tocava el tema dimarts i vam dir, si Catalunya Ràdio toca el tema, nosaltres també ho hem de tocar, i vam dir, escolta'm, a més anàvem en dimecres, anàvem justos d'horari, i vam dir, escolta'm, s'ha de fer això, fem la paròdia, ens hi tirem de cap, som-hi. I la veritat és que és un sketch que va funcionar molt bé, crec que a les xarxes ha funcionat molt bé. Bé, no, tenim aquesta mania de complicar-nos la vida i que a vegades ens surt bé i a vegades, doncs, bé, ens complica la vida.
I això, Xavi Serrano, com ho viviu com a actors? Perquè, clar, us heu de prendre el guió en un temps rècord.
No et queixis.
Xavi, totalment. De vegades el que també fan els guionistes és que ens escriuen varis finals i ens hem de prendre, doncs, opció A, ha dit això, opció B, si diu això, farem això. Opció C, vull dir que ens hem adaptant allà al matí, com sigui, sí, bé, en l'últim moment.
Quin és el teu personatge favorit? A veure, jo diria que...
Ja ho has dit.
És que anava a dir, si tothom tindria clar...
És que ja no em costa res fer-lo. El Duran i Lleida, sí. És que l'estic fent des del primer programa, no? I llavors, clar, és un personatge que el tinc tan integrat que ja és que no, jo em surt sol, no?
I dels nous, potser un que es diu Vladimir de nom i Putin de cognom,
Putin,
o no?
Putin, que déu-n'hi-do, però aquest també fa ja un temps que el faig amb la tonteria, ja fa uns quants anys, però sí, el Vladimir Putin també déu-n'hi-do, sí.
Escolteu-me tots dos. Vosaltres, evidentment, feu un programa de sàtira, un programa... que, de fet, això és una tradició catalana, que de fet, podríem anar a l'esquella de la Torratxa abans de la guerra, no? Que això ja es feia. Però avui fa la sensació que programes de sàtira política siguin més importants que mai, no? Precisament perquè cada vegada hi ha més tendència a no acceptar l'humor.
Hi ha un problema que és el que molta gent et diu, que és que millor que no toquem aquest tema. És que millor que no fem broma sobre aquest... Millor no fem broma d'això. No. I entraríem al tema del límit de l'humor, però se'ns faria de dir, crec que és important riure de tot el que puguem riure sense trepitjar ulls de poll, o si ho hem de fer, fer-ho amb la major elegància possible. S'han de tocar els temes, hem de parlar de les coses. No per no parlar-ne desapareixeran. I, per tant, no tenim una responsabilitat, perquè nosaltres el que ens dediquem és a fer humor, és entretindre la gent, i després, si això serveix per alguna altra cosa, endavant. Benvingut serà, però escolta, hem de parlar de tot, i la situació actual fa que hi ha molta gent que li faria molta il·lusió que no parléssim de segons què. Mentre ens deixin, si podem tenir aquesta mateixa conversa en l'aniversari dels 40 anys, em farà molta il·lusió, però mentre ens deixin no farem.
Com a actors, heu tingut alguna mena de... algun cop, alguna trucadeta, algun comentari
Jo diria que no, eh? Hem tingut llibertat absoluta. Els comentaris no ens han arribat directament, diguéssim.
Hi ha un paraigua, segurament, que és meravellós.
Hi ha un taló de cert que fa que no, els comentaris no arriben.
I aquest doble barem, molta gent et diu ostres, això que feu us passeu moltes vegades, però després quan no surten també es queixen. Que això ho puc dir, que com que no estic dient noms, però sí que passa que quan volen sortir, quan no surten, i quan no surten, escolta'm, aquest conseller el podríeu treure, que és molt divertit. Dius, no, no és el cas.
Avui han sortit, i han sortit alguns de debò, ja ho veureu aquest dijous. Insisteixo, hi ha algunes figures que és per caure a terra, eh? Però també vaig sentir divendres que havíeu convidat, per exemple... A Isabel Díaz de Ayuso, és cert, això?
És a dir, en minoria absoluta, i el programa té una política, que és que nosaltres el que s'havia de fer era convidar tota aquella gent que hem imitat i que té representació parlamentària. I, per tant, si som bons per imitar-te, també hem de ser bons per convidar-te. Després hi ha gent que, molt amablement, perquè escriu al mail una altra persona, et diu, em sap molt de greu i no puc venir. Però crec que triant i fent una tria esbiaixada de qui ha de venir i qui no, estaríem fent un flac favor al que nosaltres defensem, que és que nosaltres riem per tothom.
Xavi, amb què gaudeixes més? Amb un gag, amb un bon gir de guió, amb aquella frase que dibuixa el personatge, o potser amb un número musical?
No, no, no. Jo sempre defenso que el més important del programa són els guions. Si hi ha un bon guió, el gag està servit. La nostra feina és no cagar-lo, bàsicament, i acompanyar el guió, acompanyar les idees. Un bon guió és la base de tot. Justament els musicals, per mi, la coreografia...
Sí.
Les coreografies...
El Xavi, la coreografia té... Bueno, la cama esquerra i la dreta estan barallades.
L'infern per mi té forma de coreografia.
I tu en saps d'això, perquè n'has fet molts d'aquests números musicals. Els has guionat molts, moltíssims.
Sí, tinc aquesta mania que m'agrada rimar les coses. És important, sobretot, que a vegades pensem que fent una rima enginyosa en tenim prou, però els esquetxos també han de girar, han de voler dir alguna cosa, han d'intentar sorprendre, però no podem negar que després són les peces de programa que millor ens funcionen i que a nivell de xarxa es fan virals, per tant, escolta'm, i sempre són una festa, encara que siguin un dispendi de recursos, perquè hem d'anar, hem de gravar, hem d'imitar videoclips de gent que té molts diners amb el que tenim.
I això com ho feu? És a dir, veieu una cançó... Clar, és que veieu una cançó i ja se us acudeix quins seran els personatges, o al revés, o amb una història se t'acut la cançó perquè rima, o com...
Busquem... poden passar moltes coses. Busquem punts coincidents. En aquest cas, per exemple, Gabriel Rufián volia fer una coalició d'esquerres i llavors teníem molt clar que aquella setmana havíem de parlar de Bad Bunny perquè havia sigut el tema del dia. Llavors, les banderes i buscar aquella comunió entre tots els països americans i Gabriel Rufián amb la seva coalició ens coincidia. Però a vegades és un joc de paraules, a vegades és una inspiració, a vegades és una rima que ens ve al cap conduint. Són moltes coses, però el guió és molt important, però sense tot l'equip que ve al darrere seríem uns bojos escrivint sols a casa. Vull dir, això és un esforç de producció, és un esforç de caracterització, és un esforç de maquillatge, de tots els equips, d'art, que fan possible que totes aquestes bogeries es vegin en pantalla.
L'última, i ja us deixo que ho dir d'aquesta festa, de la vostra festa, tu estàs al Polònia des de l'inici, són 20 anys, deuen haver canviat moltíssimes coses, però, clar, evidentment, també canvien els personatges, se n'han fet, n'heu fet, entre tots, més de 1.000 personatges diferents. Quan has d'atacar un personatge nou, quan l'has de dibuixar, com ho fas? Com el busques?
Per mi l'eina bàsica és YouTube. Jo m'albero molt a YouTube perquè allà, doncs, evidentment, és la veu. Llavors, primer treballo la veu, diguéssim, que trec la imatge, intento imaginar com fa la capella la veu i després ja amb la imatge. Però jo també he de dir que tampoc soc no em considero un imitador. Jo més em considero més un actor còmic que fa aproximacions a personatges gracioses i s'intenta. I ja està, però imitadors en tenim el programa de sublims, diguéssim.
I teniu veu i vot amb el que fan els guionistes, o...?
Bueno, no sé, Xavi, què hem de dir amb això? Jo crec que no, però...
És a dir, el guió ve pensat i arriba a plató perquè es gravi d'aquella manera. El que és cert és que ells treuen or de les reaccions, de coses que surten entre jugar entre actors, i això el que has de fer és fomentar-ho perquè creixi.
Sí.
I ells ens milloren moltes coses, perquè amb el Xavi Serrano em passa, per exemple, que jo cada vegada que he hagut d'escriure Duran i Lleida, quan jo escric una línia de diàleg, jo penso en la seva veu. jo el tinc amb ell al cap. Vull dir, estic en un moment que ja no sé si estic trastocat o què, però penso en les seves veus.
Em sap greu.
I això, no, i això t'ajuda, perquè moltes vegades penses, dius, aquest guió m'ha quedat una mica... bueno, una setmana més, en són 40 a l'any, però ells després ho baixen a terra i veus que un gest, una cara, qualsevol reacció t'ho milloren, i això no té preu.
Xavi Fernández, director actual del Polònia, i Xavi Serrano, un dels actors històrics d'aquest programa de sàtira política que des de fa 20 anys ens entreté i ens fa pensar cada dijous a TV3.
Moltíssimes gràcies i felicitats a tots els companys del Polònia. Gràcies també a vosaltres dos, Marc Ruiz, Xavier Cussó, per aquesta connexió. Una abraçada.
Una abraçada a vosaltres.
Gràcies. I encara hi afegirem la mirada de la crítica de televisió Mònica Planes, que ha fet per al Catalunya Nit les 20 lliçons dels 20 anys del Polònia.
1. 20 anys de Polònia i 7 presidents de la Generalitat. Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont, Torra, Aragonès i Illa. No tinc clar si aquest programa s'hagués pogut fer amb Pujol a la presidència. 2. Tots han tingut la temptació de carregar-se'l, però és evident que el cost de fer-lo desaparèixer seria més alt que el desgast de sortir-hi parodiat. 3. El secret de la subsistència, en fotre-se'n del mort i de qui el vetlla. 4. La gala de celebració ha aconseguit congregar l'elit política del país, un símptoma clar del poder del programa. 5. Un factor que demostra la seva importància és que permet rellegir la història del país. 6. El Cracòvia no ha tingut tanta sort i el van perdre pel camí. Simptomàtic que amb el Barça no s'hi pugui fer tanta broma. 7. Del Mas Style al prou. Han creat un univers de frases, temes musicals i personatges que demostren que el programa ha enfortit l'imaginari de la cultura pop de Catalunya. 8. Ha convertit el croissant de xocolata en l'esmorzar simbòlic de la política catalana. 9. El Polònia ha demostrat que ni els actors més emblemàtics eren imprescindibles, ni Toni Soler. L'elenc d'intèrprets no ha parat de renovar-se. 10. Queco Novell s'ha erigit en el comediant de les mil cares. Més de 70 personatges magistrals, de Maragall a Salvador Illa, de Joan Closa a Collboni, de La Porta a Felip VI. 11. Van fer paròdia de Joan Carles I quan no estava de moda escarnir-lo. 12. En aquestes dues dècades hem passat de la televisió tradicional a l'esquetx viral que té vida pròpia a les xarxes i més enllà de les fronteres. 13. A Franco l'han fet potser una mica massa simpàtic, però és un recordatori que allò que representa no està tan mort com ens pensem. 14. Durant el procés, el Polònia va servir de catarsi col·lectiva per pair la realitat. 15. Ha sabut resoldre etapes humorísticament complicades tenint part del govern a la presó o a l'exili. 16. Ens ha permès llegir entre línies. La sàtira política ha servit moltes vegades per dir allò que no s'explicava a les notícies. 17. Ha sabut jugar amb els referents propis, ha empoderat l'star system comunicatiu del país que no n'ha sortit indemne, de Cuní a Cruanyes, de Terribas a Rahola, de Basté a Ostrell. 18. Mal m'està dir-ho, però potser han abusat una mica del refregit. 19. El Polònia té tot allò que defineix un clàssic, persistència en el temps, llenguatge propi, memòria col·lectiva i audiència. I 20. El Polònia té molt mèrit, perquè cada vegada és més difícil fer 20 anys a TV3. Per molts anys.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
El dia 30 de desembre de l'any 2000, un grup d'amics decideix pujar al Balandrau. És un matí assolellat, però tot comença a canviar en qüestió de minuts. Arriba el Torb, és un vent salvatge amb temperatures gèlides, que desencadena una de les pitjors tempestes que s'han viscut al Pirineu català. Aquesta és la història que relata la pel·lícula Balandrau, vent salvatge, el primer llargmetratge del director Fernando Trullols. S'estrena el 20 de gener, però avui la preestrena s'ha fet al lloc on va començar tot, tot i que durant dies va ser la base de les operacions de rescat. Això és a Camprodon, al Ripollès. Allà hi ha la Laia Claret. Bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns, Laia, com ha anat l'estrena. I tu, que has pogut veure la pel·lícula, fes-nos en 5 cèntims.
Ha estat una estrena emotiva. Ha acabat amb més de 3 minuts d'aplaudiments. Primer, en acabar la projecció. I després, aplaudiments als actors, direcció i producció. I, finalment, abraçades entre actors i protagonistes i també familiars. Ha estat una preestrena que ha començat amb un minut de silenci en record a les persones que han perdut la vida a la muntanya. La pel·lícula relata la història coneguda ja d'aquests 5 grup d'amics que es van veure atrapats pel Torb en un episodi que va acabar amb la vida d'un total de 10 persones. D'aquest grup de 5, l'únic supervivent, interpretat per Álvaro Cervantes, és Josep Maria Vilà, aquí, aquesta nit.
Se'n remou moltíssim, perquè per és una pel·lícula molt emotiva pels, per la gent i molt per mi, el recrear-se doncs, aquells moments tan difícils que vam veure tots i que jo doncs, puc tornar-los a copsar no, amb la pel·lícula, que està realment molt ben feta, amb molta delicadesa, a més, molt bon tractament del que va passar.
Un film de menys de 2 hores on s'hi veu la lluita i tenacitat dels bombers i sobretot el seu cap, en Cisco, interpretat per en Marc Martínez. El neguit i patiment dels familiars encapçalats per Agatha Roca i la solidaritat i empatia de voluntaris i una pinzellada d'esperança en l'ajuda de tothom. Diferents prismes de 3 dies de rescat que van fer moure centenars d'excursionistes i veïns d'aquesta zona del Ripollès com a voluntaris. Per això s'ha volgut estrenar aquí i amb la intenció de fer memòria com de talla el director Fernando Trullols.
Que la gent es recordi, és molt important aquests valors humans que tenien. Molta emoció, tornar-los la història que és d'ells, saps? I avui és tornar-los, donar-los les gràcies i que tant de bo això, tant de bo la gent li obri el cor a la pel·lícula.
Un repartiment també amb Bruna Cosí, Eduardo Lloveras, Anna Moliner, Pep Ambrós, Francesc Garrido o Jean Buixaderas. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, s'estrena aquest divendres.
I atenció a la polèmica protagonitzada pel Museu Britànic que ha acabat desmentint que hagi eliminat la paraula Palestina a les sales de l'Antic Orient Mitjà arran de les queixes d'una associació d'advocats pro-israelians, tal i com ha informat el diari conservador de Telegraph. Un portaveu del museu ha precisat aquesta tarda que el canvi de les etiquetes en els mapes i fulls informatius sobre el Pròxim Orient no s'ha fet en resposta a les queixes a les quals es refereix el rotatiu, però que sí que es va fer una actualització l'any passat. Montse Pujol.
El portaveu del Museu Britànic ha afegit que la institució regeix per la terminologia de l'ONU pels mapes que mostren fronteres modernes com les de Gaza, Cisjordània, Israel i Jordània i que refereix a Palestí com a identificador cultural o etnogràfic quan correspon. Un cop ha transcendit la informació del The Telegraph, hi ha hagut una onada de crítiques entre els acadèmics i activistes que temen que el canvi es pugui estendre a altres institucions. Mònica Borrell és directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya en declaracions a Catalunya Ràdio.
Estem en un moment en què hi ha pressions en molts sentits. El British és una institució de referència en món de museus i en el món i en el món acadèmic, però jo confio que no ens anem arrossegant, que les decisions tècniques científiques es vagin prenent en l'àmbit de l'acadèmia.
I la doctora en Arqueologia i Història Antiga, Irene Cordón, atribueix la situació a pressions polítiques.
És un terme que ja deriva del llatí, de Síria-Palestina, que era la província romana des del segle II. Estem parlant d'un mot, d'un terme que s'ha utilitzat durant segles en geografia, en cartografia, en administració... Llavors, esborrar el terme, doncs jo veig aquí més uns motius, evidentment, polítics.
L'organització europea en Legal Support Center, que ofereix suport i assistència legal a persones o grups que defensen els drets del poble palestí a Europa, ha denunciat una campanya d'intimidació legal contra institucions públiques per silenciar la identitat palestina.
Robert Duvall, l'aclamat intèrpret del Padrí, aquesta banda sonora irrepetible que estem sentint, i també d'Apocalipsi Now, ha mort als 95 anys a casa seva, a Middleburg, a l'estat de Virgínia. Reconegut com un dels grans actors de la història, deixa un llegat de 6 dècades al cinema.
El camaleònic actor i director nord-americà va debutar el 1962 per La Porta Gran, interpretant Boo Radley a Matar un rossinyol, i no va deixar mai de treballar. Va participar en pel·lícules icòniques com El Padrí 1 i 2, en el paper de Tom Hagen, conseller de la família Corleone, que el va llançar a la fama, i Apocalipsi Now, on va dir la cèlebre frase «M'agrada l'olor» de Napalm al matí, que es va convertir en icònica. 7 vegades nominat a l'Oscar, el va guanyar el 1984 pel seu paper a Gràcies i Favores, en què interpretava un cantant de música country alcohòlic. També el van reconèixer amb un BAFTA, un Emmy i 4 Globus d'Or, entre molts d'altres premis. Tot i que la dècada dels 80 va estar plena d'alts i baixos, a partir dels anys 90 va iniciar una carrera frenètica. Va arribar a aparèixer en 3 o 4 pel·lícules en el mateix any, com Un dia de fúria o Deep Impact. A partir del 2000 va espaiar les seves intervencions a la gran pantalla i va començar a rebre mostres de reconeixement a la seva carrera com l'estrella al passeig de la fama.
Pica el corre Bardaggi, la pentina al primer pal Lewandowski, intenta tocar la Gazzaniga, cau a terra Frenkie, li diu que s'aixequi, pilota que se'n va fora, serà servei de banda, l'àrbitre atura un moment el joc, diu que serà servei de banda favorable, demana en penal, favorable al Barça, els jugadors de Frenkie de Jong...
Sí, Fran Beltran s'endú la pilota en contacte, però no, a mi no m'ha semblat penal.
L'àrbitre li diu que s'aixequi, l'àrbitre li diu a... I ja, mentrestant, un jugador del...
Doncs la banda sonora del Padrí, que li queda bé una derrota al Barça, eh? Per qui sigui seguidor del Barça, no és un mal tema. David Ouac, bona nit.
Bona nit, però alegria per als seguidors del Girona, que això estan guanyant en aquest duel català. És el que tanca la jornada 24. Primera, Girona 2, Barça 1. El conjunt gironí, que a més ha remuntat un gol que ha marcat inicialment Pau Cubarsí al 59 de partit. Ràpida reacció del Girona mitjançant Lemar al 62 per empatar, i Fran Beltran al 87, doncs, que ha fet el 2-1 pel Girona ara últims instants.
Girona, se l'endona Echeverri, no hi ha porter, no hi ha porter, no hi ha porter. Koundé salva molt bé, cau a terra Echeverri, continua encara, però el partit, amb pilota per la Lamine Yamal, cau a terra, guai, quina entrada, la Lamine Yamal, quina entrada en vermella.
Quina entrada.
Vermella per directa Joel, per Joel Roca. Li ha fotut una caçada, sí, a Lamine Yamal.
No ha de passar per aquí.
No. Espectacular. Mereixedora absolutament de la vermella.
Per sort no li ha fet mal, però és imprudent aquesta acció.
A tot això...
I a més pica baralla, perquè Joan García, el porter del Barça, havia pujat a rematar. El Girona, que ha mirat de marcar porteria avui, del Barça s'ha plegat molt bé, i en el contracop de la Lamine Yamal buscant l'última oportunitat, perquè s'han complit els 7 minuts, s'han complit els 7 minuts d'afegit, doncs el Barça la buscava a la desesperada, i ara d'aquí que s'hagi tornat el joc amb aquesta entrada sobre la Lamine Yamal.
Per tant, el Barça que perd el liderat, definitivament.
Sí, quedaria ara 2 punts per sota del Madrid al Barça amb aquesta derrota. El Girona s'allunyaria 5 del descens.
Doncs alegria pels de Girona de moment, no tanta pels seguidors del Barça. Gràcies, David, bona nit.
Bona nit.
Jo crec que són per jugadors del Girona i potser per alguna del Barça, algun del Barça per la reacció que hi ha hagut. A tot això, el Barça tindrà l'oportunitat de picar aquesta falta, és una falta lateral llunyana, però per l'intent de la rematada s'hi ha quedat novament Joan García. Ho tornarà a provar el Barça. Atenció, minut 54 i mig. Gairebé ja en passen 10 del temps reglamentari. Tots els jugadors del Girona a l'interior de l'àrea, excepte un que fa de tanca defensiva, Echeverri. La falta la penjarà Bardaggi. I va cap a la pilota, penja Bardaggi. We haven't quit 2 days in a row.
And what we did, you already know. Aquest és el tema que ha escollit la Gemma Puig, però de moment avui no m'atreviria a fer pronòstic.
Jo tampoc m'atreviria gens.
Gemma, et necessitem. Bona nit.
Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Martin que es diu Two Days, perquè tindrem 2 dies, podríem dir, de pausa de vent, que suposo que tothom estarà molt agraït.
Sí, sisplau.
Perquè farà... Demà al matí encara pot fer una miqueta, però sí que ja aniria molt a la baixa. I la mala notícia, o el que podem dir, és que durarà dos dies, perquè dimecres del vespre arriba un nou front que dijous tornarà a portar vent fort, vent de ponent, i per tant una situació que haurem d'anar seguint. Però sí que ara tindrem per davant dos dies de sense vent, amb vent molt fluix demà al matí, després afluixant, i també amb força estabilitat. Ara mateix encara pot ploure, nevar durant la nit matinada al Pirineu, després demà encara quedaria alguna goteta en aquest sector o algun ruixat molt petit cap al nord-est de la tarda, però demà ja tindrem un dia amb un cel variable, amb estones amb sol, bandes de núvols prims. El que no farà és pujar tant la temperatura com avui, que amb aquest vent de ponent, doncs el que ha fet és que les temperatures pugessin. Igualment, demà aquests valors més alts tornaran a situar-se per sobre dels 20 graus. Però sí que tenim, doncs, aquesta treva, podríem dir, del vent.
Doncs la gaudirem.
A aprofitar-la totalment, i tant.
Bona nit,
molt bé,
Gemma.
Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.